Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
El govern posa fil a l'agulla per aturar la sagnia d'accidents a la P7. Tal com ja va avançar després de reunir-se amb els transportistes, després d'encadenar 3 accidents greus amb camions implicats a l'AP7 Sud, avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet l'anunci oficial. D'entrada, immediatament, reducció de la velocitat entre Calafat i Amposta, tram que concentra 6 de cada 10 dels accidents de l'AP7.
Passar a 100 km hora pels turismes i a 80 km hores per camions, sentit sud.
També hi haurà més radars i més controls de velocitat amb drons i helicòpters sancionadors i s'aplicaran més controls per evitar que els conductors de camions manipulin els tacògrafs per poder estar més hores al volant de les que tenen permeses. En alguns casos, com que fan això, prenen drogues per aguantar sense descansar. Els Mossos han notat l'augment de positius en els controls.
Quan hem fet proves de drogues a vehicles de transport aquest any, hem trobat un increment, un 26% de positius en proves de drogues i també 47% en distraccions.
I una altra de les mesures anunciades avui pel Departament d'Interior és oferir, a partir del gener, formació per als conductors estrangers que convaliden el permís per poder conduir aquí vehicles pesants, que és un altre dels camps que s'havien apuntat com a conflictius perquè, tot i que són gent que sap portar un camió o un tràiler, de vegades desconeixen el codi de circulació d'aquí. Ara bé, la formació no hauria de ser obligatòria i no voluntària, tal com plantegen, en tant que treballen a les carreteres i tenen la responsabilitat en relació amb la resta de vehicles. Qui la farà si ho deixem a mans d'aquests conductors? Qui la voldrà fer? Esperarem, doncs, a saber les xifres de tots els que s'han apuntat a aquests cursos.
Catalunya al dia.
De seguida sabrem el detall d'aquests plans de la Generalitat per reduir la sinistralitat a la P7. Ens ho explicarà Miquel Jarque, que ha seguit la consellera Parlon. I relacionat amb el trànsit, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Els radars que Girona Ciutat va instal·lar a l'estiu han posat, atenció, de mitjana, 150 multes cada dia.
I això fa un total de 13.000 sancions, la meitat a l'avinguda del president Josep Tarradellas. El regidor de Mobilitat diu que aquest radar no té afany recaptatori i justifica que en aquest tram la velocitat estigui limitada a 30 per hora.
Està a 30 perquè en aquest punt hi ha l'escola Maristes, que per tant és un punt sensible, donat que hi ha moltes famílies i escolars que entren i surten.
També sentirem els estudiants de Medicina de la Universitat de Lleida que avui han començat una aturada, no van a classe i que a aquesta hora fan una manifestació.
I es neguen a haver d'anar a fer els últims cursos del grau al campus que la UDL té a Igualada.
Que no s'obligui a cap estudiant a marxar a Igualada quan s'ha matriculat per estudiar a Lleida.
Connectarem també amb les portes de la Universitat de Lleida per seguir aquesta protesta. Avui, al Catalunya al dia, també jugarem una mica. Per exemple, a veure si la sabeu, aquesta.
Com se diu empatxar en garrotxí? Enfigassar, enfitar, enllardar o engargallar?
Amb la Laia Claret farem una partida al Jugut, un joc de taula per fomentar el parlar i la cultura de la Garrotxa. El vendran una trentena d'establiments de la comarca i també es repartirà a les escoles.
Fem també un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Txell Garriga, com el tenim?
Bon dia, Estel. Doncs ara hi ha aturades per la pota nord de la ronda de dalt a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat per un accident que talla un carril i per accedir precisament al nus de la Trinitat també de sortida de Barcelona hi ha congestió ara a la ronda litoral des de Sant Adrià. També veiem, però, que hi ha retenció a l'AP7 en pràcticament 6 quilòmetres entre Mollet i Montornès per un camió avariat que talla un carril, en aquest cas en sentit sud.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, esperant la neu a l'Empordà?
Bona tarda. Bé, és un esquitx, evidentment, si acaba caient. És molt, molt anecdòtic. I en tot cas, més al sud, sí que durant aquesta tarda, és a dir, sud del Baix Empordà, Gironès, Selva, Maresme, Vallès Oriental, podrien caure ruixats amb neu rodona, amb neu granulada, calabruix, fins a cota 500 o 400 de cara al vespre i la nit. Coses molt, molt aïllades en aquestes comarques exclusivament. I la nevada que s'intensifica a la Val d'Aran i també a l'Alt Pirineu de cara al vespre, la nit i també demà tot el dia. I en aquest cas, evidentment, a totes les cotes. I sobretot, 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 a les 43 comarques, fred rigorós, que guanya intensitat fins diumenge al matí. La punta de fred entre demà i la matinada de diumenge.
Doncs també tindrem esports a Udal Serra. Amb quins titulars avui?
Doncs el Barça femení afrontarà avui un dels partits més exigents de la lligueta de la Champions. Les blaugranes, imbatudes fins ara en la competició, juguen aquest vespre al camp del Chelsea en partit de la quarta jornada. A la demarcació de Tarragona ens centrarem en la Champions masculina d'hoquei patins i amb el Reus Deportiu, que aquest vespre juga a la pista del Porto en partit de la segona jornada europea. El Lleida es classifica per la setena ronda de la Copa Catalunya de Futbol, després de guanyar ahir per 2-3 al Mollerussa en el duel de la competició de la demarcació lleidatana. I a Girona, Gabriel Barris, del Salt Gimnàstic Club, debuta avui en un campionat del món júnior de gimnàstica artística a Filipines. El jove de Bescanó, de 18 anys, i participa amb l'equip espanyol amb els Jocs Olímpics com a objectiu pel futur.
Doncs després ho ampliarem. Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsa edició, amb l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i avui Miquel Jario al control central. Són la 1:06. Comencem. Catalunya al dia. Doncs de seguida parlem de la P7 i d'aquests plans que acaba de presentar el govern. Abans, però, tenim una última hora que ens fa parlar del Tribunal Constitucional, que avala l'amnistia per 5 dirigents independentistes. El Tribunal espanyol ha esvaït, per tant, els dubtes que havia plantejat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el TSJ, per aplicar la llei als principals arquitectes del referèndum de l'1 d'octubre. Última hora, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia. Segons han avançat fonts judicials aquesta emissora, tindríem el resultat pel que fa a Josep Maria Jové, que ara mateix és el president del grup parlamentari d'Esquerra, el dirigent republicà Lluís Salvador i l'exconsellera Natàlia Garriga. Els magistrats del Tribunal Constitucional, amb una votació de 6 a favor, 4 en contra i 2 vots particulars, ha desestimat la qüestió d'inconstitucionalitat que va presentar el Tribunal Català. Això vol dir que avala l'aplicació de l'amnistia. Qui ha de fer-ho per això és el Tribunal Català, que no ho farà de manera immediata perquè també va demanar consulta a la justícia europea i fins que no resolgui el Tribunal de Luxemburg no es podrà fer aquest pas.
Doncs gràcies, Maria Núria Rebelle. Bon dia.
Bon dia.
Doncs ara sí que parlem de l'AP7, la via que concentra més trànsit i més sinistralitat a tot el país.
La via més crítica a hores d'ara és l'AP7, que ha concentrat en aquest any 15 víctimes mortals, més del doble de les que van tenir a l'any 2024.
I és per això que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat un paquet de mesures. I la majoria d'aquestes mesures estan centrades en els camioners i en el tram sud de la P7, que concentra 6 de cada 10 accidents que passen en aquesta via. La principal mesura és limitar la velocitat del tram entre Calafat i Amposta, limitar-la a 80 km per hora en el cas dels vehicles pesants i a 100 per la resta de vehicles, per als turismes en general. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, aquest tram de Calafat a Amposta és aquell que diem sempre, que només té 2 carrils, que hi passen milers de camions i que està prohibit avançar per aquests vehicles més pesants, per als camions. Quins recursos, per tant, s'aplicaran per controlar la velocitat en aquest punt?
Sí, podríem dir que aquí s'aplica tota l'artilleria disponible, Pel que fa al control de la velocitat, drons, 2 helicòpters sancionadors, que per cert es diuen Arpella i Falcó, amb un mosso de trànsit embarcat que multa velocitat i distraccions com ara la manipulació del mòbil. I a terra, més radars mòbils, els de la capsa taronja, que són com els de Rödinger, que poden tenir o no tenir un radar a l'interior, normalment el tenen, i els carros radars mòbils, que són platejats. Però encara hi ha més mesures.
Controls selectius a través del sistema DSRC, millor comunicació i formació, també, pels conductors que homologuen el seu carnet de conduir.
A veure, tenim aquest sistema que diu la consellera DSRC. Això què és?
Sí, això ho hem descobert avui. El que passa és que aquí preocupen les manipulacions dels tacògrafs que actualment porten tots els camions. Són tacògrafs intel·ligents que es manipulen per allargar el temps que els conductors estan al volant. Aquests tacògrafs emeten un senyal amb les dades que van recollint de la pròpia conducció del camioner. Llavors, els Mossos d'Esquadra tenen 10 radars que recepcionen aleatòriament aquesta informació que emet el camió, els detecten, i és per això que en les mateixes inspeccions durant aquest últim any aturen més infractors que l'any passat, perquè ja saben quin és el camió que porta manipulat aquest tacògraf.
Perquè tots els tacògrafs són intel·ligents? Tots són capaços d'enviar aquestes dades? Sí,
I si estan manipulats d'alguna manera, emeten un senyal que diu que hi ha alguna incongruència a l'interior. Per què manipulen aquests tacògrafs? Per allargar el temps que els conductors estan al volant, i aquí és on es detecten també més infraccions per fatiga i per superar aquesta fatiga, prenen drogues. I aquí també s'han incrementat un 26% les sancions
positius
en camioners aturats. No és que el 26% dels camioners vagin drogats.
Sí, els que detecten.
Ens ho ha explicat Vanessa Boe, que és sotscap de la Divisió de Trànsit dels Mossos.
El temps de conducció i descans, que vora el 61% de les denúncies que fem de transports són en aquest àmbit. També hem trobat un increment en les proves de drogues. Quan hem fet proves de drogues a vehicles de transports, aquest any hem trobat un increment, un 26% dels positius en proves de drogues i també un 47% en distraccions.
Mira, pensa que per manipular un tacògraf, m'he mirat la normativa, és molt complexa, són 4.600 euros de multa. I la normativa de descans dels camioners, perquè en tinguem una idea, és entre 4 i 5 hores han de descansar 5 minuts, però després han de tenir descansos de 9 a 10 hores. Per tant, aquí és on està la voluntat de poder allargar aquest temps de conducció per arribar abans i poder fer el servei, cobrar el servei.
I tot això es complementa amb aquesta oferta de cursos, no?
Sí, és una oferta de cursos que ja es va anunciar aquí a Catalunya Ràdio. S'implantarà a partir del mes de gener, però serà voluntari.
I han dit per què serà voluntari i no obligatori?
Però segurament és voluntari perquè no es pot obligar a ningú, perquè al cap i a la fi és un tràmit que fan camioners que estan autoritzats a conduir camions, s'homologa dins d'aquesta normativa de trànsit, no hi ha l'obligatorietat de moment, perquè no és competència de la Generalitat, de que facin aquesta... És una normativa europea, segurament, que facin aquests cursos, i per tant han de ser voluntaris. D'una banda, per conèixer bé les vies i després per conèixer bé la normativa, perquè, clar, no es condueix aquí que amb una altra banda.
I probablement aquesta homologació hauria d'incloure aquests cursos de formació, en aquest cas sí, de manera obligatòria.
Efectivament.
Gràcies, Miquel, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, hi ha escepticisme i dubtes entre els transportistes i els alcaldes sobre l'efectivitat d'aquestes mesures anunciades avui per Interior per reduir la sinistralitat a la P7 Sud. A Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres ja heu pogut parlar fa una estona. I què en pensen?
Mira, des de la Federació de Transportistes de Tarragona hem parlat amb el seu director, Josep Lluís Aymat, que creu que l'anunci és un altre pedaç per no abordar la solució més lògica i la que reclamen ells des de fa molts anys. Aymat, però, veu bé, això sí, que es faci més formació per als conductors extracomunitaris.
Jo no dubto que siguin ben intencionades, però només són pedaços. La veritat és que l'autopista no pot suportar la càrrega de trànsit que suporta, això les administracions havien de ser conscients ja des de fa anys, i malgrat això no s'ha fet res. No pot ser que tinguem la mateixa xarxa viària ara que fa un munt d'any. El parc automobilístic ha crescut.
També hem parlat amb l'alcalde de l'Aldea, Xavier Arroyo, que tampoc hi veu massa beneficis amb tot el que s'ha anunciat avui. Creu que les mesures es queden curtes, poden agreujar, diu, la situació a l'AP7 i demana accions també a la N340 per ajudar a desviar una part del trànsit de l'autopista.
Que això no beneficiarà gens el volum de tràfic, creiem que encara l'incrementarà i més. Continuem insistint en que la Nacional 340 entre l'Aldea i l'Hospitalet de l'Infant retiren la línia contínua que tenim. Molts de conductors utilitzaríem aquesta via i trauríem molts de vehicles de dintre de l'autopista.
Això sí, els transportistes i els alcaldes aplaudeixen l'increment que hi haurà dels controls policials a la zona.
Molt bé, gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Pràcticament un quart de dues del migdia. Una de les mesures anunciades avui per la consellera per posar, per si més no mitigar, aquesta accidentalitat a la P7 Sud són els radars. Doncs bé, a la ciutat de Girona, en només 3 mesos, els nous radars que van muntar a l'estiu han posat més de 13.000 multes. Això vol dir que de mitjana s'ha posat unes 150 sancions cada dia. La meitat a l'avinguda que passa per davant de l'escola Maristes, que és on hi ha una limitació de velocitat de 30 km per hora. Félix Martín, quants radars hi ha i com es justifica des de l'Ajuntament aquesta xifra de sancions?
Hola, bon dia. Doncs hi ha 4 radars. Es van activar el dia 13 d'agost. No són al centre, estan repartits entre la frontissa del Güell, aquí n'hi ha 2, l'entrada al barri de Pedret i a la carretera de Barcelona. Fins aquest dilluns han imposat exactament 13.276 multes. El que ha treballat més i amb diferència és el que hi ha abans del semàfor de l'Escola Maristes de Girona. Ha registrat 6.500 infraccions de velocitat per superar els 30 km per hora. N'ha fet un primer balanç el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Girona, Isaac Sánchez.
El fet de que passis de 40 km per hora en el pont de Fontejau a passar a 30, pot ser que això indueixi a un cert error de que pensis que pots passar a 40. De fet, està a 30 perquè en aquest punt hi ha l'escola Maristes, que per tant és un punt sensible, donat que hi ha moltes famílies i escolars que entren i surten, i per tant és important doncs, de mantenir la seva seguretat.
Les sancions van del 100 als 600 euros en funció de l'accés i en els casos més greus pot acabar amb la retirada de fins a 6 punts al carnet.
I no sé si amb aquests resultats tan cridaners l'Ajuntament es planteja fer algun canvi.
Doncs a Maristes no, el semàfor del barri de Pedret sí. Aquí, igual que els Maristes, també es va establir una limitació de 30 per hora i, d'acord amb els veïns, ara estudiaran posar-la a 40, una mica més. També des de l'Ajuntament de Girona diuen que amb aquests 4 radars, de moment, ja en fan prou.
Protesta avui dels estudiants de Medicina de la Universitat de Lleida. Rebutgen que una part de l'alumnat hagi de desplaçar-se a Igualada per fer els últims cursos del grau. Reclamen que sigui un trasllat voluntari que es pugui fer amb condicions. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Avui estan fent una aturada acadèmica, que no van a classe, vol dir això, i a aquesta hora tenien previst llegir un manifest.
Exacte, Estel, sí, som aquí a l'entrada de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, just a tocar de l'Hospital Santa Maria. I com deies, avui els estudiants han convocat aquesta aturada, per tant, molts d'ells no han anat a classe, de fet, s'han suspès les activitats avaluatives. I ara, fa només uns minuts, acaben de llegir el manifest, un manifest en què s'ha descrit aquesta aturada com un fet històric i també com una necessitat davant del malestar que els ha generat l'anunci de l'obertura d'aquesta unitat docent a Igualada. De fet, el manifest l'ha llegit l'Antonio Moral, que és el president del Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Medicina de la UdL, que ara mateix ens acompanya. Antonio, bon dia.
Bon dia.
Antonio, en quin punt està ara aquest conflicte? Podríem dir que és una proposta encara provisional o que ja està tancada?
Bueno, realment no tenim coneixement de que sigui ni una proposta real ni tancada. El que sabem és que ens va arribar la notícia per sorpresa, es van enterar pels mitjans de comunicació, sense tenir-nos en compte, dient pues això, que està sobre la taula la proposta de fer-ho per a quart, 5è i 6è de Medicina l'any vinent. És a dir, que aquests cursos s'haurien de traslladar a Igualada l'any vinent.
Antonio, bon dia des de Barcelona. Els estudiants el que demaneu és que el trasllat sigui voluntari, que es pugui fer amb condicions dignes. A què us referiu?
Sí, lo que exigim és que, primer de tot, que se mantingui la voluntarietat del trasllat. És a dir, si algú s'ha de traslladar, que sigui una cosa voluntària i en cap cas obligat. I per altra part, també exigim que no se posin criteris polítics per davant de les necessitats dels estudiants, perquè tot això és una voluntat política que s'està imposant i que no s'està veient recolzada en una opinió de l'estudiantat. També que se puguin garantir condicions d'habitatge, condicions de transport i condicions també de professorat acreditat, que fins on tenim coneixement a Igualada tampoc en tenim professorat acreditat.
I quan dieu condicions de transport i d'habitatge, transport, per exemple, hi ha alguna manera d'arribar-hi en transport públic de Lleida a Igualada?
Sí, hi ha una xarxa de transport públic que fins on tenim coneixement hi ha alguns busos, però clar, tenint en compte que els estudiants si se veuen obligats a traslladar-se a Igualada, clar, que a més hagin de pagar i hagin de tenir una xarxa de transport que hagin de pagar, pues, tampoc ens sembla bé, perquè al final s'estarien traslladant per una qüestió obligada i no en cap cas voluntària.
Voldríeu que hi hagués un autobús llançadora, per exemple, que unís els dos campus?
Per exemple, si això sigués una cosa obligatòria, no tindríem problema en que, efectivament, pues, hi hagi alguna xarxa de transport, alguna llançadera, el que sigui.
I pel que fa a l'habitatge, què demanaríeu concretament?
Sí, el que demanaríem és que no passi com ja han passat altres anys, que la gent que va marxar a Igualada a fer el rotatori de 6è de forma voluntària, que aquesta oportunitat sí que hi era abans i encara segueix activa, pues els estudiants que van marxar a Igualada per fer el rotatori van haver d'allotjar-se a un convent. Llavors, cosa que pues, és una mica de xiste, la veritat. Llavors volem que si han de marxar a Igualada, que puguin tenir uns pisos o el que sigui, però que sigui accessible per a tothom.
Queda clar, doncs... Digues, Noelia.
Estel, no, només si em permets, perquè hem preguntat a la universitat a veure què n'havien de dir, i el que ens deien és que tant el rector en funcions com la rectora electa, sabeu que hi va haver eleccions la setmana passada, asseguren que no hi haurà obligatorietat d'anar a Igualada, que quan arribi el moment apareixerà la preinscripció, que seria un punt important, i que la posada en marxa d'aquests estudis s'ha d'estudiar bé perquè hi ha d'haver recursos suficients perquè es puguin fer amb qualitat.
Val, per tant, si més no, una part d'aquestes reivindicacions que fan els estudiants sí que estaria complida, que és aquesta voluntarietat de fer aquests últims cursos de medicina al campus d'Igualada. Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies, Noelia Caselles. També gràcies, Antonio Moral, president del Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
I tenim també en marxa les obres que han de connectar l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb el nucli de la capital ebrenca. Els treballs formen part del projecte d'ampliació de l'hospital, que es reprendrà com a màxim a principis del mes de gener. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè quant temps fa que estan aturades?
Doncs mira, a finals de desembre farà un any. El projecte d'ampliació, recordem una miqueta, es va aturar i s'ha hagut de refer per la troballa de restes arqueològiques. Juntament amb els treballs pel futur nou hospital, l'ampliació del Verge de la Cinta és una de les demandes més urgents per les Terres de l'Ebre. Ara s'està a l'espera de la validació de la Comissió de Patrimoni. Això serà el mes de desembre. Joan Castor Gonell, delegat del govern.
És la intenció de que a la Comissió de Patrimoni, que haurà el mes de desembre, si tot surt com està previst, ja es pugui validar este projecte en el consens de tothom, i a finals d'any se poden, com a molt principis de l'altre, se poden reprendre les obres d'ampliació.
Englobat en l'ampliació hi ha la instal·lació d'aquests dos ascensors que han de connectar el Verge de la Cinta amb el centre de Tortosa. Les obres, com diem, ja estaran en marxa i serviran per crear un nou espai verd. Jordi Jordan, alcalde.
Una obra que també, més enllà de millorar el que és l'accessibilitat, permetrà consolidar l'hotelús, que també canviarà la imatge de la ciutat amb estos nous ascensors, en esta nova passarel·la i també en tota una vegetació que al final farà que este espai se convertisca en un nou pulmó verd.
Les passarel·les tindran gairebé 22 metres de longitud. El desnivell acumulat en tota aquesta zona arriba ni més ni menys que els 32 metres i mig. Les obres duraran 8 mesos i el cost és de gairebé 6 milions.
La 1 i 23 minuts, investigadors catalans estan desenvolupant una vacuna per tractar la malaltia de Parkinson. És una de les investigacions que rebran ajudes en la convocatòria de salut d'aquest any de la Fundació La Caixa. Purificació Barceló, bon dia.
Hola, bon dia. La vacuna es dirigeix contra formes alterades d'una proteïna que s'acumula al cervell i que és una de les principals responsables del Parkinson. El fàrmac ja l'han provat en animals i amb bons resultats, com explica aquesta emissora Salvador Ventura de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és un dels responsables de la recerca.
Sabem que una proteïna del cervell, l'alfa-sinucleïna, s'acumula en formes tòxiques que danyen les neurones responsables del control del moviment. Hem identificat una regió molt concreta d'aquesta proteïna que és clau perquè això passi. I hem demostrat que si la bloquegem, podem protegir les neurones i millorar molt la funció motora i cognitiva en models animals de Parkinson.
Es tracta d'una vacuna de nanopartícules que ensinistraria el sistema immunitari per destruir només les formes alterades de la proteïna. I si els resultats del projecte són positius, el fàrmac no només serviria per tractar el Parkinson, sinó també fins i tot per poder prevenir la malaltia en persones de risc.
Avui és 20 de novembre, avui fa 50 anys de la mort de Franco i mig segle després hi ha una especial preocupació sobre com els joves veuen aquell període de la història. Un 13% dels ciutadans d'entre 18 i 24 anys veuen bons ulls una dictadura, segons dades del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Mai, fins ara, tants joves s'hi havien mostrat partidaris. I davant d'això, el govern ha fet una crida a donar més eines de formació a les noves generacions. Anem al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Precisament el Parlament està tramitant una llei que s'aprovarà a principis de l'any que ve perquè la memòria democràtica passi a ser un element central en els currículums educatius. Pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, cal més formació i no criminalitzar els joves.
Aquest és un repte pel país, aquest és un repte doncs, per la democràcia. Nosaltres hem de donar aquests elements de judici. No es tracta de criminalitzar els joves, es tracta de donar-los les eines, la informació, la formació, el coneixement. El testimoni.
Coincidint amb els 50 anys de la mort de Franco, Espadaler ha defensat que les polítiques de memòria democràtica i les garanties de no repetició són plenament vigents davant l'augment dels discursos d'extrema dreta.
Denuncien dos Mossos d'Esquadra acusats d'agredir dos joves durant les festes de tardor de Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. Els agredits són membres d'un esplai i gestionaven la barra del bar cedida per l'Ajuntament. Per la seva banda, Mossos assegura que les víctimes de les agressions van ser dos dels agents del dispositiu. David Àngela, van ser aquestes agressions a l'hora de plegar, no?
Bon dia. Doncs, segons els denunciants, els incidents van passar la nit del 25 al 26 d'octubre, al final de la festa que havia transcorregut amb normalitat, quan els assistents ja havien sortit del recinte i a l'interior hi quedaven només els membres de l'esplai ara mateix de Sant Just. Segons la seva versió, els agents van agredir i van fer un ús de la força desproporcionat a l'hora d'identificar dos joves que van acabar detenint. Aquest matí han declarat els testimonis durant la fase d'instrucció. Sònia Olivella Saludes, advocada de Baula Advocacia, representa l'acusació particular que atribueix als agents els delictes de lesions i contra la integritat moral.
És a dir, avui el jutge ha pres declaració a tres testimonis presencials dels fets. Un d'ells, el que va gravar els dos vídeos, que de fet ja estan a xarxes i que també s'han aportat a les actuacions on es veuen clarament les dues agressions, i les altres dues testimonis que van presenciar cada una part dels fets. I, per tant, aquests testimonis han pogut explicar davant del jutge que no hi va haver absolutament cap situació de violència per part de les joves de l'esplai, ni molt menys per part dels dos joves que van acabar detinguts, que en el cas de l'agressió a la noia es va produir de manera absolutament injustificada.
I en canvi, David, la versió dels Mossos és del tot diferent a la que donen els joves detinguts.
Doncs és la diametralment oposada. Els Mossos asseguren que van detenir els joves que formaven part d'un grup més nombrós per atemptat a l'autoritat i per uns fets que podrien ser constitutius dels delictes de lesions i danys després que empenyessin els agents que els volien identificar i que prèviament els havien demanat que abandonessin el lloc. Sobre un vídeo que circula per les xarxes d'aquesta intervenció i que s'aporta a la instrucció, fons policials mantenen que la reducció de la noia que es veu a les imatges és correcta i com estableix el protocol.
Dos minuts, haurem arribat a dos quarts de dues. Hi ha preocupació a l'audiovisual català. Un estudi pioner alerta de violència i exclusió estructural en el sector per qüestions de gènere, ètnia, orientació sexual o discapacitat dels professionals. Les autores de l'informe situen els rodatges com l'espai on més es produeixen i demanen a la indústria i a les institucions que actuïn. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, l'estudi fet per l'Associació Dones Visuals i la Facultat d'Informació de la Universitat de Barcelona es basa en 52 entrevistes a professionals d'àmbits diversos de l'audiovisual català i descriu des d'agressions físiques, verbals i sexuals fins a formes més subtils de dominació, com el mobbing o l'apropiació d'idees. Segons la cineasta i portaveu de Dones Visuals, Carme Puche, el seu informe ha de servir per dissenyar noves mesures de protecció per a aquests col·lectius, ja que els protocols actuals es queden curts.
Partim d'un sector on hi ha una sèrie de violències que no s'havien mirat. I com que no s'havien mirat, ningú hi havia fet res. I per tant, arrel d'aquest estudi, ara estem preparades per poder dissenyar mesures.
I quines mesures proposen, doncs, les autores de l'estudi?
Sí, entre les mesures amb què ja s'està treballant hi ha la creació d'estàndards de diversitat, és a dir, uns criteris que les productores haurien de complir per accedir a ajuts públics i que ja s'apliquen en països com el Regne Unit, per exemple. Les violències més freqüents al sector, segons l'estudi, són les agressions verbals, on aquest estudi també citen tres agressions físiques, i el lloc on més es produeixen són els rodatges, que les autores qualifiquen com un espai masculinitzat.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I a punt d'arribar a 2:15, Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Repassem les notícies més destacades, més llegides al 3CAT Info.
Sí, doncs avui, mira, tot orbita bastant sobre aquest aniversari, els 50 anys de la mort del dictador Franco. Mites falsos del franquisme, ni pantans, ni seguretat social, ni vacances pagades. Heu de llegir per entendre, doncs, això, que s'han divulgat informacions que no són acurades sobre el llegat, diguem, de la dictadura, llegat, per dir-ho d'alguna manera, i en aquesta informació del 3CAT Verifica, no, de Carlos Balaibar, doncs podreu saber exactament què hi ha de cert i què hi ha de mentida amb tot això.
També crec que hi ha un reportatge de la Sara Canyete sobre educació, no?
Sí, és interessant veure com uns alumnes visiten la presó model de Barcelona a través d'una visita guiada que fan dos expresos polítics. Per tant, allà veureu també les reflexions que van sorgir.
Mm-hmm. I fa un any de què parlàvem, Marc?
Doncs mira, justament, com que era vintena també, la denúncia per tortures de la germana Serra que arribava a la Fiscalia.
Per la memòria i per fer memòria de la justícia, per recuperar...
Ella és l'activista independentista Blanca Serra, tenia 81 anys en aquell moment. Posteriorment, al maig, va declarar davant de la Fiscalia, i atenció, perquè és un dels pocs casos que encara continua obert.
Sí,
és a dir,
sí.
S'han presentat unes 120 denúncies, avui ho podeu llegir també al 3CAT Info, i 100 s'han arxivat. Però aquesta, de les germanes Serra, és una de les que es continua investigant, i, per tant, és una de les poques que podria encara donar algun fruit de condemna dels crims del franquisme.
Molt bé, doncs una de les cares d'aquesta commemoració del vintena del 1975.
Sí, sí.
Gràcies, Marc, fins demà.
Fins dilluns.
Catalunya al dia.
Ara anem a Berga. Hi ha queixes de familiars de la residència pública de gent gran sobre el servei que reben els avis. Denuncien deixadesa, falta d'higiene i també de personal a aquest centre on hi ha una seixantena d'usuaris. Tant l'Ajuntament de Berga com l'empresa gestora, que porta pocs mesos, diuen que els canvis no són ràpids, però que van en la bona direcció. Berga, doncs, Natia Dell, has pogut parlar amb diversos familiars, eh?
Sí, exacte, Estel, bon dia. Mira, comencem per les famílies. Escoltem la Fina Crespo, que té la seva tieta aquí a la residència.
Aquesta residència està completament abandonada. No es fa manteniment. El menjar, la meva tieta, implora dia sí, dia no, de la gana que passa. No hi ha dret. No hi ha dret a que s'ennuegui i per culpa de que s'ha ennuegat i hagi vomitat, m'hagi fet una aspiració. No hi ha dret a això.
Ramon Miquel Safont és un altre usuari que ens ha explicat el seu cas. La seva mare també estava a la residència, però va morir fa un mes.
Se la porta a l'hospital, estava anèmica, deshidratada, a uns danys irreparables, perquè feia dies que estava amb un ictus. Un comentari d'una amiga meva, infermera, em va dir la teva mare que ve d'una residència o ve d'un camp d'extermini, tal qual.
El centre és de titularitat municipal, però la gestió està externalitzada des del juny. Jordi Velasco, coordinador del grup Vida Sènior, creu que les coses s'estan fent bé, que acaben d'aterrar i que s'han trobat en una situació complicada i que van tan ràpid com poden.
I nosaltres ens hem posat fil a l'agulla per mirar d'organitzar i gestionar això el millor possible. Ràtios els estem complint, estem fent les activitats que toca, anirem avançant, hem de donar qualitat de vida als residents, és l'únic que ens importa, estem totalment tranquils amb la gestió que estem fent.
En aquest sentit s'expressava també l'Andrea Coromines, que és metge de professió i és la regidora de Salut i Benestar Social.
No podem demanar canvis d'avui per demà. I entenc, entenc la seva desesperació, perquè portem molt temps de canvi.
Els familiars dels residents no descarten, però, mobilitzacions.
Atenció amb això, l'herència d'una dona sitgetana donarà una llar a 10 persones amb discapacitat intel·lectual o amb vulnerabilitat. És una casa antiga, al centre de la població, que la seva propietària, abans de morir, va decidir cedir amb la condició que fos un equipament per a aquests col·lectius que ho tenen encara més difícil per trobar habitatge. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia. L'entitat que ho gestiona, que és Mas Albornà, ho planteja? Planteja la convivència. Com planteja la convivència en aquesta casa que s'ha batejat com a Casa Sitges?
Hola, bon dia. Doncs mira, ho planteja en forma de co-living, amb habitacions d'una o dues persones situades a la primera planta, que tenen bany i un petit office per preservar l'autonomia dels residents, i també amb unes zones comunes com són la cuina i l'àrea de descans i oci. Hi haurà un acompanyament per part de la Fundació i a la planta baixa s'hi podran fer activitats tant internes com obertes. El fet d'estar en ple centre de Sitges, al carrer Sant Gaudenci, davant del Museu Romàntic, també és un avantatge de cara als objectius que es planteja la Fundació Mas Albornà, una entitat dedicada a la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. La presidenta del seu patronat és Maria Batet.
L'objectiu sempre d'una persona quan viu en un espai com aquest és que sigui casa seva, això és el primer, per tant, que sentin que això és casa seva, i l'altre és que tinguin el màxim grau d'autonomia, sabent que tenen l'acompanyament i que, per tant, poden exercitar aquesta autonomia sabent que estan acompanyats, també. I l'altre és que se sentin part de la comunitat. Per tant, si estan a Sitges, que coneguin el que s'hi fa, que participin d'activitats que es fan aquí. No?
En aquesta casa antiga ja s'hi han començat les reformes, que costaran una mica més d'un milió d'euros amb el suport de la Generalitat. La casa s'obrirà el 2027.
I Càritas Girona reivindica que el Parlament aprovi la proposta de llei per erradicar el sensellarisme en un moment en què les persones que viuen al carrer augmenten a Catalunya i també a la ciutat de Girona. Ho han demanat en la presentació de la campanya Ningú sense llar. Núria Peraire, en quin moment es troba aquesta proposta de llei?
Hola, bon dia. Doncs la llei està en el tràmit de presentació d'esmenes per part dels partits polítics. Càritas Girona preveu que es pugui aprovar a principis de l'any que ve i la reivindica com una llei necessària. Segons la proposta, hi ha d'haver uns recursos mínims per atendre les persones sense sostre a tots els municipis. Amb el padró es pot saber quantes n'hi ha i així es poden planificar els recursos. La directora de Càritas Diocesana Girona, Àngels Camós, remarca que ara ja és obligatori empadronar-les.
L'empadronament està molt clar quines són les condicions perquè les persones puguin empadronar. I nosaltres aquí treballem perquè quan això es vulnera puguem nosaltres també ser-hi i pressionar perquè així sigui.
Es calcula que a Catalunya hi ha un 25% més de persones sense llar. La regidora de Justícia Social de Girona, Ami Sabali, diu que la ciutat també es nota aquest increment en espera del recompte oficial que es farà l'any que ve.
No només és una percepció de que hi hagi més persones dormint al carrer, sinó que és una realitat, però insisteixo que no és una realitat només nostra.
Càritas explica que més del 50% de les persones que tenen viuen en infrahabitatges, com ara en lloguer d'habitacions itinerants.
Dos quarts i mig de dues, us parlem ara de les zones d'especial protecció per les aus estepàries, és el que es coneix amb l'acrònim de ZEPES, del Pla de Lleida. I és que mig centenar d'investigadors d'arreu de l'estat espanyol han firmat un manifest per defensar-ne la utilitat. I ho fa Pere Joan Álvarez per respondre a declaracions fetes per alguns col·lectius que qüestionen aquestes zones d'especial protecció de les aus estepàries.
Així ho asseguren els professionals especialistes en la recerca en ecologia, agricultura i gestió del territori, descarten que les zones de protecció d'aus i la seva gestió es puguin relacionar amb un increment de l'abundància de conills o del risc d'incendi. Sentim el professor de la Universitat de Barcelona, Santi Mañosa, una de les 54 persones que han signat el manifest.
No hi ha cap evidència que incrementi o hagi afavorit l'explosió de les poblacions de conills, que, com li dic, són molt més elevades en moltes àrees que estan fora de la cepa. No? També, novament, cal dir que no hi ha cap evidència científica que digui que a la zona cepa hi hagi o hi pugui haver més incendis que fora.
Som professors, investigadors i catedràtics que també afirmen que la delimitació de la zona cepa es va dur a terme seguint criteris científics sòlids i no de forma arbitrària.
És una necessitat la conservació de la natura, la conservació de la biodiversitat, i les cepes formen part d'aquestes eines que necessitem, no? Per tant, no són una imposició.
El manifest està obert a més adhesions i, a més de difondre'l públicament, també s'ha fet arribar als departaments de Territori i d'Agricultura.
Com aneu de coneixement del català? A veure quants dels oients sabeu contestar això.
Com se diu empatxar en garrotxí? Enfigassar, enfitar, enllardar o engargallar?
És una de les preguntes del nou joc de taula Jugut. S'ha fet amb la voluntat de donar a conèixer, d'una manera lúdica, el català Garrotxí. Va, i ara, quants de vosaltres heu endevinat com es diu empatxar en Garrotxí? Aquí teniu la resposta.
La solució és la B, enfitar. Enfigassar i enllardar signifiquen empastifar i engargallar fent passar quelcom per la gola.
Aquest joc, el Jugut, és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament d'Olot i d'Edicions Alba Segoda, que fa anys que ja van publicar el llibre El parlar de la Garrotxa. La Laia Claret ens explica tots els detalls del Jugut.
Traiem el taulell de joc i veiem que està preparat per fins a 4 equips. Cada equip té un volcà de la comarca de la Garrotxa. Aquests volcans estan fets amb 5 anelles de fusta i cada una d'un color. El joc s'acaba quan un equip ha aconseguit les 5 anelles. Té la verda, que és la més gran, la lila fosc, que és la segona, la rosa, una mica més petita, la taronja i, finalment, la més petita de totes, que és la blava. 4 anelles tenen relació amb preguntes de llengua i la de color verd amb la cultura general de la comarca. Òscar Cabana, un dels creadors del Jugut, ens els explica.
Si et toca el rosa a fer maneios, que és la mímica de tota la vida, et pot tocar el dibuixuc, et pot tocar dibuixar, et pot tocar el poc que pots dir per res, que seria la paraula tabú, identificar una paraula garrotxina sense poder fer servir 4 termes similars a la família, o no pixeu fora de test, que és un test en què hi ha 3 opcions possibles i has d'endevinar la correcta, o de la garrotxa, amb aquesta definició de cultura general, que és el color verd. I després, com que el dau té 6 cares, n'hi ha un que és de color marró, que és el cardeu el que vulgueu, que és l'opció de poder triar el repte que vulguis.
Exemples. Amb la mímica, per exemple, has de fer que endevinin la frase molta fressa i poca endreça. O has de dibuixar un agafanàs i que el teu equip ho ha d'endevinar, que, per cert, un agafanàs és una pinça d'estendre roba, eh, en Garrotxí? Aquestes preguntes són de llengua, però el color verd, com dèiem, són de cultura general garrotxina. L'Òscar ens en llegeix una.
La muntanya més alta de la Garrotxa és el Coma Negre. Quina alçada fa? 1557, 1515, 1603, 1589... La solució és 1557.
I a les respostes hi ha explicacions i puntualitzacions perquè jugant també es pugui aprendre.
El Puigsacalm, la segona, mesura 1515. Per cert, sabies que el Puigsacalm va jugar un paper destacat a l'origen del sistema mètric decimal i del sistema internacional d'unitats al final del segle XVIII? Per tant, tothom està aprenent que el Puigsacalm, més enllà de ser la segona muntanya més alta, també va servir per a altres cosetes. Que és una mica la voluntat del joc, eh? A partir de passar-nos-ho bé, preservem el nostre llegat lingüístic i també el patrimonial.
És per això que des de l'Ajuntament tenen la intenció de fer arribar el Jugut a les escoles. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
Perquè també pugui servir com a recurs per les diferents classes de català, d'història.
I la cirereta. El joc proposa que, quan s'aconsegueix una anella, es canti una cançó de la cultura popular de la Garrotxa. Per això, a les instruccions, també hi ha un cançoner, per exemple, l'Aigat d'Olot, que ens ha cantat el cantautor Àngel Girona.
L'any 1940 a Olot hi va haver un aigat que el Fluvià s'hi passejava pels carrers de la ciutat.
Doncs molt bé, Laia, tenim una nova manera d'aprendre mentre ens divertim amb el Jugut, ja ho sabeu.
Catalunya al dia.
L'amfiteatre Romà de Tarragona, un dels monuments més emblemàtics de Tàrraco, encara amaga algunes incògnites. És un dels temes que es tractaran a la 7a edició del Congrés Tàrraco Bienal d'Arqueologia i Món Antic, que es dedica a aquests espais d'oci romans. Tarragona, Clara Echevarria Domingo, bon dia. Què és el que encara s'ha d'investigar?
Hola, bon dia. Doncs d'entrada cal dir que l'edifici de l'amfiteatre actual és el resultat de l'evolució de la ciutat al llarg de 2.000 anys. I què vol dir això? Doncs que més enllà de ser un dels principals recintes d'oci dels ciutadans de Tàrraco, també va ser, per exemple, escenari al segle III d'un dels primers martiris de cristians a Occident. Això va fer que en aquest mateix recinte s'hi construís una basílica paleocristiana i després una església romànica. Però això no és tot. Segons el director de la Tàrraco Bienal i catedràtic d'Arqueologia de Grècia i Roma de la URB, Joaquín Ruiz de Arbulo.
En la presentació actual encara no se varen treure el profit que tenen el nostre coneixement dels monuments. Per exemple, tenim un santuari a l'interior de les fosses, tenim elements votius que es permeten restituir un segon santuari, tenim les làpides dedicatòries de l'edifici que les podem situar, i tota aquesta informació es permet donar una idea de l'edifici molt més completa.
I quins altres continguts es tracten en aquest congrés?
Doncs en la trobada organitzada per la URB i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica també s'hi presenten ponències d'amfiteatres d'indrets com ara Cartagena o Còrdoba, però també de Xipre, Albània o Tunísia. Ruiz de Arbulo n'explica l'objectiu.
D'aquesta forma podem aprendre a comparar els edificis entre ells, comparar tots els actes que tenien lloc a les amfiteatres, i a part d'això tenim també una part patrimonial, que és tenim grans monuments, però després què fem amb aquests grans monuments?
El congrés que se celebra avui i demà és una eina de treball per ajudar en la conservació i la divulgació d'aquests espais.
Bona notícia per als cinèfils. Els cinemes Verdi de Barcelona s'ampliaran i obriran dues sales més. És un dels anuncis que han fet amb motiu de la commemoració del centenari de les sales del barri de Gràcia. Començarà a celebrar-se al febrer de l'any vinent i, a més, hi haurà un documental d'homenatge, un llibre commemoratiu i una exposició fotogràfica en Barcelona. Valeria Obereda.
La pel·lícula francesa Los náufragos del destino és la primera que es va veure en aquesta sala emblemàtica del barri de Gràcia, i des d'aleshores, 100 anys d'història, una història i una memòria que ben aviat comptarà amb dues sales noves, i així els Verdi passaran a tenir-ne 11 el 2027. En dona detalls Padre Colons, responsable dels cines.
És un sueño que sempre hemos pensado, el adherir en un local que és propietat del cine Verdi al cine. Nos saldran dos sales no muy grandes, que podremos ampliar en 200 butacas nuestro aforo actual, que es de 1.550, pues llegaremos a 1.750. Quiero creer que para el mes d'octubre, que empieza como la temporada buena, pues ya podran estar listas.
El tret de sortida de la celebració serà el 10 de febrer a la nit, amb la projecció de La vida és Verdi, coproduïda per Isabel Cuixet. Adolfo Blanco, fundador de Contracorriente Films, principal accionista dels cinemes Verdi, explica el que vol aconseguir Cuixet amb aquesta pel·lícula.
Lo grande del Verdi no es su historia. Su historia es la culpable de que haya muchos miles de personas a las que de alguna manera el cine les ha cambiado la vida, ¿no? Y entonces dice, la huella cinéfila que deja una instalación como el Verdi, pues es lo que es bonito reflejar el documental.
També comptarà amb un llibre i una exposició fotogràfica, i a la plataforma 3CAT ja està disponible la col·lecció 100 anys de Verdi, amb pel·lícules com 8 i mig, Fanny i Alexander, París, Texas, i així fins a 58 títols que s'incorporaran fins a finals del 2026.
Aquesta és la nova iorquesa Kelis, convertida en estrella global des del seu hit Milkshake, que trepitjarà el Festival Sonar per primer cop en els seus més de 20 anys de carrera. La Kelis és una de les artistes que actuarà en la pròxima edició del festival. Es farà del 18 al 20 de juny de l'any que ve. El Sonar ha revelat avui una trentena de noms d'un cartell que estarà format per un centenar de músics i DJs. Montse Camps, bon dia.
Bon dia. També hi actuarà Skepta, un dels noms més rellevants del rap britànic, que presentarà el seu nou àlbum, Fork and Knife, previst per principis del 2026. Però hi ha molts més artistes, Estel, la DJ i productora belga Charlotte de Wette, la seva compatriota Amélie Lenz, el duet alemany Modes Elector o la pionera banda de culte Cabaret Voltaire, que s'estrenarà al festival. El Sonar 2026, ara sota la direcció de François Josic, arriba amb canvi. Serà el primer cop que es farà en un únic recinte a la Fira Barcelona de Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, i s'unifiquen els programes de dia i nit, de manera que hi haurà tres jornades de música ininterrompuda. Música, doncs, sense pauses, a sis escenaris, tres a l'interior i tres a l'exterior.
No sé si aquesta música de la Kelis i el Sonar en general seria una bona banda sonora per acompanyar l'excursió d'avui, Gerard López.
Jo crec que sí.
Doncs què, comencem?
Som-hi, som-hi.
Perquè Perquè, com sabeu, cada dijous tenim en Gerard López amb nosaltres. Ell és el presentador del programa de sortides del País No Cal Anar a Suïssa i també autor de la web d'excursions Cap de Setmana. Bon dia, Gerard.
Hola.
I ens has donat una pista, que és que ho podem amenitzar, això, sí, amb música electrònica.
Però no ho has fet, eh? L'has canviat, la sintonia.
Sí, perquè jo sempre he de respectar la teva identitat i si tu has triat una sintonia, posem aquesta per... amb aquesta excursió de cap de setmana, que on anem avui, va?
Amb una població famosa per les cues de trànsit i també per les seves patates.
Mira, jo la primera vegada que vaig conèixer algú que era d'aquesta població vaig pensar, ah, però hi ha alguna cosa més que un nus viari.
Correcte, el Papiol, al Baix Llobregat. En concret, anirem a les escletxes del Papiol, que és un accident geològic que és molt especial perquè trobem en un dels extrems del Parc Natural de la Serra de Collserola, en terme d'aquest bonic poble del Baix Llobregat, i al costat d'un petit nus viari d'autopistes i vies d'alta capacitat, com sabem.
Per tant, avui no cal que et pregunti com hi arribem. No,
no cal. Què té d'especial aquest lloc? Doncs, a més de descobrir i passejar per aquest indret tan curiós, que és també un lloc d'escalada, també és un bon punt de partida per fer una excursió fins, per exemple, a l'Ermita de la Salut, que està una mica més elevada a la muntanya.
Fixa't.
Pont de sortida interessant. Com hi arribem, això? El Papiol és molt fàcil, autopista B23, i voilà. De seguida arribem al Papiol. I escolta, un cop som al poble, l'únic que hem de fer és anar seguint la carretera sinuosa que va creuant tot el nucli urbà i arribem al capdamunt del Papiol, a tocar dels afores. A dalt de tot hi trobem, apunta, el carrer de les Escletxes.
El carrer de les Escletxes, bé.
El pàrquing de les Escletxes.
I no m'ho diguis, les Escletxes.
Les Escletxes, que estan allà. De fet, si deixem el cotxe al pàrquing, allà mateix tenim la pista que s'enfila cap a l'ermita aquesta que et deia, de la Salut, a uns 2 quilòmetres, però a tocar tenim el camí que puja fins a les Escletxes, que ens queda a res, 50 metres, 100 metres, allà mateix. Per tant, caminem poc si volem, eh? Tot està ben senyalitzat. Per visitar les Escletxes només cal perpetrar aquests 50 metres del caminet que puja fins a la muntanyeta on s'eleven aquestes roques tan especials, el lloc que sol ser molt i molt concorregut.
Però a veure, les Escletxes exactament què són? Escletxes a terra, geològiques, de roca...
A veure, per imaginar això per ràdio, no? Com ho expliquem? Mira, consisteix en una, diguem, amalgama de parets verticals de pedra. Tu t'has d'imaginar un turó en forma de flam, val? Imagina't una muntanya...
De flam.
En forma de flam, no?
Això seria un altiplà, no?
Sí, però és molt petitet, eh? Tu imagina't un flam, val? De pedra gran, fet de pedra. Doncs ara imagina't que un gegant hagués aparegut amb una serra elèctrica, no? I hagués començat a fer uns talls al flam des de sobre, des de la roca de la muntanya, no? Un tall per aquí, una fissura per allà de la roca... El resultat de tot plegat, doncs, són això... Unes esquerdes, aparem la serra, perfecte. Tenim unes esquerdes allargassades de fins a 10 o 15 metres de profunditat i entremig hi ha clapes de bosc, hi ha roques, en fi, ja ho tenim.
Oh, no, no, així plantejat és molt curiós. Segur que aquest sol vas gravar allà, sí, in situ, sí, pensant en mi, no?
Exacte, segur. Sí, jo hi era quan geològicament fa 70 milions d'anys un gegant va fer això, no?
Doncs, per tant, sabràs si són gaire profundes aquestes escletxes.
Això que et deia, 10 o 15 metres, és un paradís dels escaladors. Vaja, no sé si el paradís, però... Com a mínim, jo quan hi he anat sempre n'hi he trobat, eh? Segons les ressenyes dels experts escaladors, com que són unes fissures a la roca profundes, a l'estiu, si està fresquet, per tant, val la pena, si està prou bé, però ara que, diguem, estem en aquesta tardor intensa d'hivern, és un lloc més humit i un punt relliscós.
Deu ser molt obac, a més, no hi deu arribar el sol, segons quina
zona. A baix, clar, és una mica... Baixa molt, és estret i baixa molt, no? La roca és calcària, és una mica polida, les vies són curtes de fins a 15 metres, com et deia, les vies d'escalada, eh? Estan ben equipades amb parabols i amb químics. Hi ha dos sectors amb 64 vies, que van des d'un 5-quillo, que ja és un bon nivell, fins a un 7-H, que encara és més alt, no?
Carai, però si no vols escalar, tens alguna opció o no?
Sí, pots veure com escalen.
Fantàstic.
No, i pots caminar. Ah, pot ser una mica de muntanyes russes per allà, perquè hi ha caminets interns, no? Amb algun racó veuràs que hi ha molt paper de vàter a terra, senyal que s'aprofita també per anar a pixar el que convingui, hi ha el seu raconet. I si no vols escalar, te'n pots anar al que et deia. Tornem a l'aparcament i d'allà ben a la vora surt un trencant amb una pista que es puja amunt cap a muntanya amunt i se'n va a l'ermita de la Salut.
De la Salut, has dit,
està molt bé, també. És pista, eh? Vull dir que és ample. I a dalt hi ha zona de pícnic, per tant...
Restaurant no, que sempre ho preguntem, això.
A dalt no hi ha restaurant, te'l portes tot, tu et portes l'entrepà i pots...
Zona de pícnic, com has dit.
I si dius, mira, encara vull pujar una miqueta més, doncs encara pots pujar una mica més. L'Ermita de la Salut només cal fer això que et deia, però després dius, va, vull anar més amunt, pots anar fins al Puig Madrona.
Puigmedrona.
Sí, que encara està més amunt, i allà tens unes vistes, diguem, de tot el que és el Vallès, bastant interessants, a mesura que puges.
I del Nus del Papiol, també.
L'intueixes.
Molt bé, Gerard, doncs escolta, fins la setmana que ve. Moltes gràcies.
Adéu.
Esports.
Minuts per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Audal Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça femení afronta aquest vespre un dels duels més exigents que té en aquesta lligueta de la Champions.
Les blaugranes juguen al camp del Chelsea en partit de la quarta jornada. L'equip que entrena Pere Romeu arriba a aquest partit com a líder imbatut, amb 9 punts, després d'haver guanyat les tres primeres jornades. Per la seva banda, les angleses són quartes a la classificació, amb 7 punts. De l'equip anglès en parla precisament la defensa blaugrana, Laia Aleixandri.
Tenen molt bones individualitats i al final també pretenen un partit una mica més d'anades i tornades, que és on elles estan bastant còmodes. Serà important una mica donar-li prioritat al nostre joc, a tenir el control del partit i poder portar-lo una mica al que nosaltres volem.
El Chelsea-Barça començarà a les 9 del vespre i el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio.
El Barça tornarà al Camp Nou aquest dissabte, coincidint amb el partit de Lliga davant l'Atlètic Club de Bilbao.
I del preu de les entrades que hi haurà per aquest i els pròxims partits en va fer una defensa ahir Maria Elena Fort, que és la vicepresidenta institucional del Barça, després de la reunió de la Junta Directiva celebrada ahir a la tarda a Sant Cugat del Vallès.
El que estic dient és que és una situació provisional al moment en què estem en passis i no abonats. I també hem de pensar que tenim un estadi nou, que hi ha unes obligacions econòmiques i que hem de buscar aquest equilibri una mica entre tots i demanem una mica també de comprensió en el soci en aquest sentit.
L'entrada més barata per dissabte, per exemple, costa 200 euros.
Déu-n'hi-do. En bàsquet avui torna a debutar Xavi Pasqual a la banqueta del Barça.
Els blaugrana tenen aquest vespre partit de la 12a jornada de l'Eurolliga a la pista de l'Anadolu Efes d'Istanbul. Serà el primer partit que dirigirà el tècnic de Gavà en la seva segona etapa al Barça.
I vinc al Barça només per una raó, és per guanyar. No hi ha temporades de transició al Barça, això no existeix. I estem aquí per intentar-ho, o per estar a prop de fer-ho.
El partit començarà a 6:45 i el transmetrem al Tot Gira per l'app de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. Mentrestant, ahir, victòria del Joventut a la Champions de la FIBA i derrota del Baxi Manresa a l'Eurocup. La penya ja s'ha assegurat acabar com a primera de grup després de guanyar ahir el cinquè partit consecutiu davant el Hapoel Holon d'Israel. En canvi, el Baxi Manresa va perdre a Venècia, suma la quarta derrota consecutiva i ara mateix és penúltim del seu grup.
En hoquei patins avui es juguen partits de la segona jornada de la Champions masculina, en presència del Barça i l'Igualada.
Anem a PAMS. Aquí comença més d'hores l'Igualada. A les 8 del vespre visita la pista del Sant Tomé francès. En parla el jugador igualadí Joel Roma.
Doncs l'equip va enfrontar aquesta jornada a Sant Tomé amb molta il·lusió. Venim d'una bona dinàmica amb Lliga en aquests últims partits. També venim d'haver perdut la primera jornada contra el Porto a casa. Aleshores és una mica de reivindicació per poder anar fins a França, poder aconseguir 3 punts.
I mitja hora més tard, 8:45, el Barça rep el Tricino al Palau Blaugrana. D'aquest Barça-Tricino n'ha parlat el jugador blaugrana Marc Grau.
Bueno, sabem que la Champions cada jornada és complicada, ja ens va passar l'any passat, hem d'anar a totes les pistes a guanyar. A Reus van ser 3 punts que teníem marcats en el calendari i aquest partit contra el Tricino són 3 punts més que volem que siguin nostres i esperem que sigui així.
Els dos partits corresponen al grup A.
En waterpolo avui és el torn per l'Eurocup masculina amb la participació de dos equips de la demarcació de Barcelona.
Avui es juguen concretament partits de la quarta jornada d'aquesta competició. A les 6 de la tarda, Club Natació Barcelona Trieste i a 8:45, Club Natació Terrassa Dubrovnik. Ahir a la Champions de waterpolo masculina, el duel català de la jornada va caure del costat de l'Atlètic Barceloneta, que va superar el Sabadell 13-7. L'Atlètic Barceloneta és ara mateix líder en solitari del grup D amb 9 punts, mentre que el Sabadell és cuer amb 3, però encara encara manté opcions de passar ronda.
En handbol, el Barça es manté a la segona posició del grup B de la Champions després de la important victòria aconseguida ahir a la pista del PSG.
Els blaugrana, que van dominar el marcador durant gairebé tot el partit, van acabar guanyant, però per només 3 gols, 27-30, en parla el tècnic Carlos Ortega.
25 minuts molt bons i luego una ratxa de 15 minuts horribles, ¿no? En el que no han hecho un parcial de 7-8-0, si no me equivoco. Le hemos metido en el partido, yo creo que por fallos nuestros, porque cuando podemos haber, teníamos una ventaja de 8, Emilio ha pasado parando el segundo tiempo todas, esos primeros 4 minutos, y teníamos que haber roto el partido, me parecía que lo hemos relajado como que ya lo teníamos y le hemos metido en el partido.
Ara el Barça suma 7 victòries per només una derrota i és segon de grup, darrere només del Magdeburg alemany, que no ha perdut cap partit.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
A vegades els morts fan revifades. Ho vaig llegir. Se'n diu lucidesa terminal.
Avui acabem amb la presència, dirigida per Pau Carrió i amb Nausica Bonin, Anna Saún, Pau Roca i Marc Martínez. Es representarà demà a l'Auditori de Ripollet. Són uns germans que es troben a la masia del pare per acompanyar-lo en les últimes hores de vida. La metgessa del cap puja a visitar-lo i quan baixa els comunica el que ja s'esperaven, que el seu pare ha mort. El que no s'esperen és que la campaneta que el pare feia servir per cridar-los tornés a sonar. Qui l'ha feta dringar? La campaneta post-mortem també ha sonat en aquest país en els últims 50 anys. I ara que sona més fort que mai, és important revisar les presències i posar-les a lloc. I tornem demà a la 1 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos.